Deixar-se interpel·lar, mestres que inspiren, consta de 10 capítols d'una mateixa sèrie d'entrevistes. Escoltarem persones vinculades al món cultural sobre què va significar pel seu desenvolupament professional i vital el fet de deixar-se interpel·lar per l'obra d'un referent conegut. No es tracta d'una aproximació acadèmica, sinó de compartir el testimoni experiencial de cada convidat i convidada per ressaltar la inspiració que van trobar-hi. D'aquesta manera, a cada entrevista aprofundim en una de les persones convidades i a la vegada en el referent triat i com les va influenciar de manera decisiva. Deixar-se interpel·lar, mestres que inspiren, és un podcast de Matías Rossi i de qui us parla, Didac Lagarriga. En aquest capítol parlem amb Ignasi Moreta, i la figura que ha triat és Lluís Duch. Ignasi Moreta va néixer el 1980 a Barcelona, és professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra i editor de Fragmenta, a més d'autor de diversos llibres. Lluís Duch va néixer a Barcelona l'any 1936 i va morir el 2018 al monestir de Montserrat, on era monjo, a més d'antropòleg i professor especialitzat en història de la cultura occidental, en especial de l'antropologia. En aquesta entrevista coneixerem una mica més d'ell a través dels ulls de l'Ignasi Moreta, a més de saber per què i de quina manera el va interpel·lar i com aquest fet ha influït en el nostre convidat.
Bé, jo soc ell es presentava com a antropòleg. Jo penso que he parlat d'un pensador, no? En el sentit que és algú que es planteja a fons com funciona l'existència, es fa grans preguntes i respon amb les eines que té, no? Les eines que té són les eines d'antropologia, certament, però també de la filosofia, també de la teologia, també de la tradició literària. Ell veu de moltes fonts, és una de les persones que he conegut amb una cultura més àmplia, no? Parlant amb Duch tenia la sensació que ho havia llegit tot, no? I és algú que es fa preguntes en gran, no? Tu pots fer-te preguntes petites i vols donar respostes petites, o pots fer-te preguntes grans i donar respostes grans, no? Per exemple, ella es pregunta estructura i història, no? És a dir, què hi ha en l'ésser humà d'estructural, que no canvia al llarg del temps i al llarg de l'espai, i què hi ha d'històric, és a dir, sotmès a l'evolució, al canvi, al naixement i a la mort, etcètera, no? I llavors, fins a quin punt el que és estructural té més pes que el que és històric. I ell, per exemple, doncs, creu que l'ésser humà està travessat per aquesta doble condició, pel seu caràcter estructural i pel seu caràcter històric. Diu, per exemple, la disposició per a la religió és estructural, el caràcter cristià d'una determinada civilització és un fet històric. Per tant, som estructuralment capaços de desenvolupar una vivència religiosa i som històricament cristians o una altra cosa, no? Clar, i en aquesta dicotomia, doncs, ell diu, on em situo jo? Doncs ell se situa més en el terreny històric, és a dir, posa més l'accent en el caràcter històric de l'ésser humà, sense oblidar que hi ha factors estructurals en l'ésser humà, no? I diu, llavors, i amb aquesta forma de comprensió, avalua els diferents pensadors, no? Diu, doncs un Merceliade és més, posa més l'accent en el que és estructural més que en el que és històric, no? Un Paniker, amb qui Duch va tenir una relació intel·lectual molt, molt intensa, doncs també posa més el focus en el que és estructural, no? Per tant, què és Duch? És algú que es planteja les grans preguntes, elabora el llenguatge per respondre-les i dona respostes que no són evidents, no? I que en aquest sentit et fa pensar, et fa reflexionar, et fa veure les coses d'una altra manera i, per tant, és una interpel·lació i una festa de l'esperit i de l'intel·lecte, no?
I tu quan, bueno, el coneixes i sobretot com t'interpel·la, no? No sé si és a través dels seus llibres o també d'una trobada personal primer amb ell.
Jo el vaig conèixer a la universitat, a la seva Pompeu Fabra, el que va ser el meu director de tesi, Amador Vega, era un gran defensor de l'obra de Duch i el portava de tant en tant a la universitat, a seminaris, lectures de tesi, actes acadèmics, etc. Cosa que no deixava de ser un fet una mica contracultural, perquè Duch era un acadèmic, era doctor en antropologia i teologia, però no havia fet carrera acadèmica. És que era un monjo Montserrat i ensenyava a Montserrat, no? També feia cursos a l'Autònoma, en algun màster, però no tenia no era professor titular ni catedràtic, no havia fet una trajectòria acadèmica convencional, no? I, per tant, portar Lluís Duch a la universitat era portar una mena d'outsider, una mena d'estudiós a qui la universitat retia homenatge, però no formava part de l'staff universitari convencional, no? I, per tant, jo vaig conèixer Lluís Duch no en un context eclesial, sinó en un context acadèmic. Aleshores, quan l'any 2007 vam fundar Fragmenta, vam anar a veure el Duch. Vam anar a veure Lluís Duch a Montserrat per explicar-li el projecte, compartir-lo amb ell, saber què en pensava i convidar-lo a sumar-s'hi, no? I a publicar amb nosaltres. I d'aquí, doncs em va néixer una relació bastant intensa.
I has publicat també no només llibres seus, sinó llibres amb converses amb ell i també has seleccionat, no?, una sèrie d'articles que ja havia escrit. El per què et senties tan interpel·lat com per fer un llibre d'entrevistes amb ell o un llibre tu seleccionant articles?
El llibre En paraula al món, que vam publicar en català i en castellà l'any 2011, va ser que és un llibre d'homenatge a Duch, va ser un llibre que va sorgir d'una iniciativa del professor Amador Vega i del professor Joan Carles Mèlic, que es van posar en contacte amb mi per dir-me: l'any que ve Lluís Duch farà 75 anys, fem alguna cosa. L'Església no ho farà, les institucions acadèmiques no ho faran, fem-ho nosaltres. Prescindint de les institucions, fem-ho nosaltres. Diguem-li al Duch que valorem la seva obra i fem-li un reconeixement. Com fem aquest reconeixement? Doncs fem un llibre. Fem un llibre on es presenti la seva obra, i hi ha un text de Joan Carles Mèlic que resumeix molt bé l'obra de Duch, el llenguatge de Duch, etc. I on una sèrie d'investigadors propers a l'obra de Duch entren en diàleg amb l'obra de Duch, l'estudien, el reflexionen, l'interpel·lin, etc. I incloguem en aquesta obra dos textos representatius de l'obra de Duch i una sèrie de materials amb la bibliografia de Duch, etc. No? Un llibre que serveixi perquè qui no coneix l'obra de Duch la pugui conèixer d'una forma amable, ben presentada, etc. I, paral·lelament, jo vaig fer gestions perquè la Generalitat fes un mínim reconeixement a l'obra de Lluís Duch i li atorgués la Creu de Sant Jordi. Em semblava que Lluís Duch l'havia de tenir. El conseller va ser sensible a aquest suggeriment i, efectivament, doncs, Lluís Duch va complir 75 anys, va tenir el doble llibre d'homenatge, en versió catalana i castellana, va tenir la Creu de Sant Jordi, i recordo que tot això va tenir el context del que jo em vaig dir una mena d'operació Lluís Duch, doncs, explicant a la premsa, etc. Recordo que el Lluís Duch em deia, o li deia amb algun amic comú: he fet més entrevistes, el Moret m'ha muntat més entrevistes en un mes que les que he fet en tota la meva vida. Bueno, el vam passejar bastant per mitjans de comunicació, tot i que, a veure, ja havia fet moltes coses abans, eh? No em presentaré com el descobridor de Duch, ni molt menys, perquè seria mentir, eh? Duch ja era una persona molt, molt respectada i molt valorada. Però un cert impuls crec que l'any 2011, amb aquella iniciativa, el vam donar. I el Duch, que no es feia gaire propaganda a si mateix i que no i feia la seva feina, i si t'agrada bé, i si no també, no era un autor que estigués pendent de la promoció de la seva obra, però quan se li demanava alguna acció de promoció, hi era. Hi era i col·laborava molt positivament, sense posar cap obstacle, donant les màximes facilitats. I per tant, sense ser un autor que s'autopromocionés gaire, diria que gens, però quan hi havia l'oportunitat, doncs, d'anar a una televisió, d'anar a una ràdio, de rebre un periodista i explicar la seva obra, jo crec que també li agradava, no? Perquè finalment un fa una obra també perquè arribi als seus contemporanis i sabia com funciona la comunicació, I per tant, doncs jo tampoc volia fer una obra tancada per quatre col·legues erudits, sinó que també volia arribar a la gent, no? I per tant, hi col·laborava i treballava a fons, no? El llibre de converses que vaig fer amb ell, que el vaig publicar ja mort Duc, va ser una iniciativa d'una revista de València que es diu Iglesia Viva, que em van demanar que fes una entrevista en profunditat a Lluís Duc per publicar la revista. Vam tenir una conversa de 2 hores i mitja, que vam gravar en vídeo, vam transcriure l'entrevista, la vam editar, la vam treballar i la vam publicar a Iglesia Viva. I era allà, doncs, em va semblar que quan va morir Lluís Duc, em va semblar que allò valia la pena recuperar-ho, no? I això, doncs, va donar lloc a aquest llibre de conversa amb Lluís Duc, que és un llibre petitet, que a mi m'agrada molt perquè surt un Duc molt espontani, un Duc que repassa també la seva vida, que mostra com les seves preocupacions intel·lectuals neixen d'una vida que té un determinat itinerari. Duc era un gran conversador, era algú que en la curta distància donava molt joc, no? I tenia una conversa que de seguida, a l'acte, al cap de 10 segons, de començar la conversa, ja estava parlant de Heidegger o de Hannah Arendt, és a dir, no tenia un nivell i no el baixava, sinó que sempre tenia un alt nivell d'exigència. Però al mateix temps tenia sentit d'humor i també tenia els seus mecanismes per destranscendentalitzar, no? I en aquest sentit era un conversador molt, molt grat i, per tant, recollir un tast d'aquest Duc oral, d'aquest Duc conversador en forma de llibre, doncs crec que és una aportació interessant, que ja s'havia fet, l'amic Albert Chillon havia publicat a Herder un llibre d'entrevistes amb Lluís Duc, La condició ambigua, que continua sent un llibre molt important per entrar en el món de Duc, són coses que sumen, i per tant, som uns quants, no?, que hem valorat l'obra de Duc i que hem lluitat perquè estigui a l'aparador i perquè es torni a reconèixer.
Tu, personalment, com t'inspira l'obra de Duc? Què recordes que dius això? Gràcies a ell jo vaig anar cap aquí, o em vaig plantejar una sèrie de coses.
Sí, moltes coses, no? D'una banda, hi ha el que és el repte que suposa l'exigència de Duc, no? És a dir, Duc era una persona molt autoexigent, que no deia mai ximpleries, que un tema el treballava a fons, que opinava sobre un tema després d'haver llegit molt sobre un tema. I en aquest sentit, intel·lectualment, és un estímul i és un model de rigor, un model de rigor de treballar bé, no? Del que se'n diu treballar bé en un món, doncs, de vedets i de frivolitats o de tuits, de coses molt efímeres, de comentaris, doncs, a vegades molt poca base. L'obra de Duc és solidesa, no? És solidesa, és treballar bé, no? I això d'entrada és un model. Tots els intel·lectuals que han passat pel món germànic, doncs, acostumen a tenir aquesta aura de rigor i de solidesa i de feina fonamentada, no? I en aquest sentit, Duc és un model. Un model que de vegades pot treure una mica de frescor, de vegades, És a dir, no canonitzem Duc, Aquest model tan de rigor germànic també du, per exemple, a que abans d'entrar en un tema, Duc era molt partidari de fixar quina era la disciplina competent en aquest tema, quin era l'estat de la qüestió, què han dit els diferents estudis sobre això. I això, de vegades, fa que alguns llibres seus, doncs, fins que no arribem al pensament de Duc, haguem de passar per un itinerari d'estat de la qüestió, de marc teòric, etc., que de vegades també pot ser una dificultat a l'hora de llegir Duc, no? Tot té avantatges i inconvenients, no? Però, en qualsevol cas, com a model de rigor i de solidesa, Duc és important, no? Després, em sembla important Duc algunes de les seves intuïcions. El que comentava abans de estructura i història. És una dicotomia que et serveix per mirar-te el món i per entendre moltes coses del món, no? Per entendre què és el que és important, què és el que és passatger, què és el que forma part d'un clima d'època, que és el que va més enllà dels climes d'època, et dona, en aquest sentit, et dona llenguatge i et dona claus de lectura del món, de la contemporaneïtat, del que llegeixes, del que vius, dels temes que hi ha sobre la taula, etc. No? Per exemple, aquesta clau de lectura, estructura d'història, a mi m'agrada molt quan l'aplica, això que comentava abans, no? Som éssers religiosos per naturalesa o no ho som? Aquí Duc era molt fi, no? Duc, quan parla de la diferència entre la pregunta religiosa i la resposta religiosa. Diu, la pregunta religiosa, és a dir, fer-nos preguntes com a fer-nos les grans preguntes, no? Les grans preguntes de Kant, no? Això acredita la nostra condició, en últim terme, religiosa, perquè aquestes grans preguntes sobre què som, què podem esperar, etc., són preguntes, en últim terme, religioses, no? I aquestes preguntes ens les fem nosaltres, igual que ens les feien els nostres pares, els nostres avis, els nostres avis, i, per tant, no som una generació menys religiosa. En canvi, què és el que està en crisi? El que està en crisi, Duduc, són les respostes. Què és l'home? L'home és bla, bla, bla. Què són nosaltres? Mira, passarà això... Donar resposta clara i distinta al que feien els catecismes abans, no? Això està en crisi. És a dir, les respostes institucionals, els punts religiosos, per tant, les esglésies, estan en crisi. La religió està en crisi? No. L'església està en crisi? Sí. Per tant, som, i això Duc ho formula molt bé, diu, som en una crisi de respostes, no en una crisi de preguntes. Bé, està ben vist, no? És una manera intel·ligent de plantejar-ho. Som en una crisi de respostes. I quan jo li preguntava, i llavors tu creus que l'ésser humà és religiós per naturalesa? Llavors ell també aquí matisava, perquè tampoc volia, diguem, ell, monjo de Montserrat, persona doncs, que ha fet una sèrie de compromisos amb la religió, doncs dir sí, l'home és religiós per naturalesa, etc. Ell tampoc ho deia ben bé així. Deia, l'home té una disposició innata per a la religió. Però això no vol dir que ho cultivi. La disposició hi és. És a dir, en potència, sí. En potència, la religió forma part de l'estructura. No? És un factor estructural, és un factor que hi és. Naixem amb això de fàbrica. No? Però es pot no desenvolupar. Els processos de secularització, els processos doncs, en què vivim, doncs, pot condicionar les persones a no desenvolupar aquesta dimensió. Clar, Duc feia coses molt ben fetes i hi havia una cosa que no feia bé, que era la performance. La performance. És a dir, tu convidaves Duc a inaugurar un congrés, a participar en la taula rodona, a presentar un llibre, a fer una conferència, a fer un curs, i ell escrivia el que havia de dir, venia amb el seu escrit, es posava les ulleres i llegia en to monocorde allò que havia preparat. I això no va. Això no va. És a dir, la performance no la feia bé. I això era un obstacle. Prou costa arrasar la gent per coses interessants. Si les hi presentes doncs, en forma d'un personatge que fa un paper i el llegeix i que a més no té una dicció, doncs no és un professional de la dicció i, per tant, allò requereix un gran esforç per acompanyar-ho, doncs això és un obstacle, no? Jo sempre contraposo Duc i Pànica en aquest sentit perquè Pànica era un performer, era algú que tenia una capacitat de seducció molt intensa i Duc aquesta capacitat de seducció no la tenia. No la tenia i és llàstima perquè quan algun cop venia sense papers i, per tant, intervenia davant d'un micròfon amb l'espontaneïtat del que sorgís en aquell moment, guanyava molt. Guanyava molt. De fet, jo li havia prohibit venir amb papers en els actes que muntava jo, perquè creia que la lectura no era una bona estratègia, no? I guanyava molt, sense ser això, sense ser l'exuberància pànica, perquè, evidentment, no ho era, però per això també que deia abans, no? Com que Duc era un gran conversador, quan feia una intervenció en públic sense papers, allò arribava molt més. Per què ha costat tant una persona a Duc? Doncs una mica doncs per culpa de la ineptitud del mateix Duc a l'hora d'exposar-se en públic. Som com som, no? I amb les nostres grandeses, amb les nostres misèries, amb les nostres competències i incompetències, i amb això s'ha de treballar, i l'editor ha de treballar amb això. Un editor tampoc pot agafar un autor i el modela tal com vol. Això seria un producte de laboratori, no? Duc, molt més gran que jo, ja tenia una llarga trajectòria quan jo vaig arribar i per tant, has de treballar amb el que té de bo i de no tan bo aquell personatge a l'hora d'exposar la seva obra i fer-la arribar al públic, no? I, per tant, Doncs volia dir també això, treballar malgrat aquesta inhabilitat comunicativa que pogués tenir en determinats contextos. Es pot ser un gran comunicador amb qualsevol tema. És a dir, pensar que la religió requereix una gravitas i un control de la paraula. No, perdoni. Qualsevol tema es pot exposar d'una forma molt, molt digerible o d'una forma que arribi, o de la forma avorrida, no? I també un tema frívol es pot explicar de la forma avorrida. Per tant, no és tant que la temàtica de Duc convidés a una gravitas més forta que altres temàtiques, sinó que ell era més aviat esquerp. Ell era més aviat esquerp, no tenia un gran do de gens, no s'havia treballat a si mateix perquè el registre oral públic fos captivador.
I els llibres que heu tret, creus que han ajudat justament això a divulgar? O sigui, una cosa, la teva intenció, que era divulgar Duc, l'altra és, s'ha aconseguit o s'està aconseguint, o continua sent un autor molt minoritari?
A veure, jo crec que alguna cosa hem aconseguit, però, evidentment, molt menys que les meves intencions. Home, jo crec que el Duc, d'entrada, se'l respecta. Se'l respecta, és a dir, és molt difícil que un autor religiós, Manso Montserrat, faci coses respectades des del món civil, entre cometes, des del món cultural normal, no? És molt fàcil que algú que és capellà el que faci es vinculi a una cultura eclesiàstica. Però no, allò és per ells, no? Pels que creuen en allò i ja està, no? És coses de consum intern d'una determinada tradició espiritual i que la cultura llavors s'ho miri com una cosa que no és cultura, sinó subcultura. I Duc, en aquest sentit, no és això. Duc no és percebut com un intel·lectual per als creients, un monjo Montserrat que fa llibres pels que es creuen aquestes coses, sinó que Duc és percebut pel món intel·lectual com un pensador de primer ordre que diu coses que són importants i que val la pena atendre-hi. És molt significatiu qui són els interlocutors de Duc, qui el convidava a les universitats, qui el convidava al CCCB, qui el convidava a anar a l'Autònoma, la major part, acadèmics absolutament ateus, en algun cas beligerantment laic, i amb els quals Duc hi havia fet una gran amistat i que el respectaven absolutament. No? El fet que un monjo Montserrat, que no havia fet carrer acadèmic convencional, sigui respectat per les elites culturals i acadèmiques d'aquest país, doncs això ja és significatiu. No? Ara, a part d'aquest respecte, hi ha hagut prou interlocució, se l'ha tingut prou present en els debats contemporanis? Home, jo crec que l'hauríem de tenir més present. És a dir, jo crec que com a cultura encara no hem tret prou partit d'una obra tan estimulant com la de Duc. Per això crec que l'hem de continuar publicant, n'hem de continuar parlant, n'hem de continuar llegint, ens hem de continuar barallant. És a dir, no presento l'obra de Duc perquè haguem de creure absolutament en totes les seves tesis. Duc doncs, té les seves visions i de vegades extrema una mica algunes coses. No? Per exemple, tota vivència religiosa que conduís d'alguna manera a una determinada pacificació interior, etc etc, Duc hi tenia una certa al·lèrgia, no? I ho considerava gnòstic. I també podia ser una mica injust, no? A l'hora de valorar algunes aportacions intel·lectuals que posaven al sac del que ja en deia gnosticisme, que volia dir una religió desencarnada, una religió que prioritza l'aspecte místic sobre l'aspecte profètic. I jo aquí em sento una certa distància amb Duc. Però no passa res. És a dir, aquest concepte de quan el discurs religiós et porta a una pacificació interior amb el consegüent perill de desencarnar-te, de posar en un segon pla la lluita per les condicions socials de l'existència, quan tot això es posa amb l'etiqueta de gnòstic i s'hi dona una connotació pejorativa, i estic que sóc d'acord, això és un llenguatge, és una manera d'explicar-ho i això et qüestiona, i això et fa pensar, i això t'interpel·la, no? I això t'obliga a resituar-te, no? Per tant, l'obra de Duc és aquí i jo crec que té encara moltes coses a dir-nos I tenim molta feina a fer per barallar-nos-hi en el sentit més noble del terme.
Gràcies.